La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabíeu que la malvasia és una de les varietats de raïm més històriques de Catalunya? Documentada al Garraf des del segle XIV, dona origen a un vi dolç, aromàtic i molt apreciat des de l'edat mitjana. Quan la varietat estava a punt de desaparèixer, un llegat a l'Hospital de Sant Joan Baptista de Sitges en va permetre la conservació. I gràcies a aquesta iniciativa, la malvasia continua viva avui i forma part del patrimoni vitivinícola català.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui ens endinsem a Oristà, al Lluçanès, per descobrir una gastronomia marcada pel paisatge, la pagesia i la cuina de proximitat. Comencem! Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt, que ens porta un restaurant més, no un, no. Segurament ens en portarà més d'un, però sí que ens portarà un plat de la cuina catalana. Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia. Mira, avui, Pep, us porto un plat que els romans detestaven perquè eren fet amb cigrons. Els cigrons se'ls menjaven els cartaginesos. Aleshores, els romans, clar, els cartaginesos i els romans eren el Barça i el Madrid del Mediterrani d'aquella època. Aleshores, si els cartaginesos mengen cigrons, els cigrons no poden ser bons.
No fotis, que a mi m'agraden molt els cigrons, eh?
No, jo ho dic els que pensaven els romans de l'antiga Roma. A mi també m'agraden molt. Mira, els nostres veïns del nord, els francesos, també els consideren una mica toscos, una mica rústics, no els agrada molt. Jo no estic d'acord. A mi em sembla un llegum meravellós.
Doncs mira, jo tinc un gran record dels cigrons i d'una manera de menjar-los, perquè tu te'n recordes quan als mercats tu anaves a comprar la llegum o a les botigues de poble i no te'l posaven en una bossa o en una carmanyola com ara, per ser més sostenibles i aquestes coses. Te la posaven amb una paperina de cartró allò finet que te la tapaven, evidentment sense suc, perquè si no el suc hagués anat hagués colat, però aquell cigró tebi que obries la bossa i mentre anaves a casa ja t'havies fotut la meitat, aquell cigró, t'asseguro que tinc un record.
És que el cigró està boníssim. A veure, recordem que el tan popular hummus actual són cigrons fets puré, està boníssim el cigró.
Escolta, i on menjarem uns bons cigrons, amb bacallà i espinacs o només amb espinacs?
Doncs mira, el podem menjar a l'Hostal Esport, a Falset, a la Bodega Nulles, aquí a Barcelona, a l'Hostal El Pinós. Mira, de quan vaig a veure't a la Garrotxa, passo per Pinós, per la C-17, i allà molts cops per esmorzar. I em demano si tenen uns cigrons amb bacallà, que em sembla un plat fantàstic. Al bar Bodega Quimet, a Barcelona, que és la recepta de la seva iaia, al barri de Gràcia, que són aquestes bodegues de tota la vida, amb els bucois, estem parlant, no una bodega decorat que ha obert un grup d'inversor que li diuen bodega i fan horari de restaurant, que dius, bodega, si no puc venir durant tot el dia, això és una bodega o és un restaurant? No, això és una bodega, tenen tot el dia obert, tenen els bucois de tota la vida, la receta de la iaia, bar Bodega Quimet, a Barcelona.
I tants altres on puguem menjar uns bons cigrons amb bacallà i espinacs, o només amb espinacs, o només amb cigrons. Bueno, clar, aquí ja parlarem. Mira, un dia, ara que m'has fet pensar, un dia parlarem d'això del concepte del bar-bodega.
Bueno, jo ja he deixat una mica apuntada la cosa. Sí, hem de parlar, jo crec que és un tema interessant.
Doncs va, comencem a fer llista.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Vallisser, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
I avui, de ruta dolça per Catalunya, anem cap a les terres de Lleida i de Tarragona. I és que avui volem parlar de les orelletes. Cruixents, lleugeres i delicadament ensucrades, les orelletes són una de les grans especialitats de la rebosteria tradicional catalana.
Esclar,
tenen arrels antigues que remunten a aquella època de l'Al-Àndalus, un llegat que encara avui en dia continua viu a moltes cases i a moltes festes populars, tant de pobles de Tarragona com també de Lleida. La seva forma és inconfusible. Per què es diu orelletes? Doncs home, perquè són grans. De fet, s'hauria de dir orellasses, no? Perquè són grans, són primes, són irregulars, tenen aquesta aparença que recorda a una mena d'orella, d'aquí ve el seu nom. I la seva massa és una d'aquestes postres que és dels elements més senzills que tenim i que la gran majoria de la gent té a casa. Farina, ous, aigua, un toc d'anís, i segons, tot i que alguna recepta doncs, hi pot aparèixer, per exemple, que sigui una miqueta de pell de llimona, que sigui una miqueta de moscatell, o que una miqueta doncs, de comí, hi ha algunes variants. La massa és fàcil, es barreja tot, i un cop ha reposat, s'estira fins a quedar gairebé transparent, i es fregeix, això sí, amb oli roent. Ei, i els de Lleida, que ho facin amb un bon oli de la DOP a les Garrigues, i els de Tarragona, que ho facin amb l'oli de la Terra Alta o del Baix Ebre Montsià. En pocs segons veureu com aquesta massa fina s'infla lleugerament i adquireix aquesta textura fina i trencadissa que la fa tan característica. Quan la traieu de la paella, espolsivada amb sucre, i ja la teniu llesta per servir. Que bones que són les orelletes.
La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyà tartesà. A la teva botiga de confiança.
Ja tornem a tenir la Carlota Clavé, que avui ens ha vingut en bicicleta. Carlota, molt bon dia.
Bon dia, Sis, que estic molt esportista, jo.
No ho sabia, que anaves en bicicleta, tu.
Sí, és el millor per Barcelona, no? Moure't en bici, està perfecte per moure't en bici a Barcelona, vas tranquil·lament, vas veient a les persones, vas, bueno, sempre descobreixes coses noves, que a vegades, doncs, amb moto, amb cotxe, no?, te les perds, i en bicicleta, doncs, veus tots els raconets, que a vegades cosetes de persones, a mi sempre em sorprèn, no? I veig cosetes que no havia vist i raconets, i amb la bici perceps tota la Barcelona.
Escolta, què ens portes avui?
Doncs avui portem, estem a l'estiu i també peix blau, en aquest cas farem un barat.
Oh, que bo el barat, m'encanta.
A mi també, m'agrada moltíssim el barat. Jo crec que està la sardina ja em té enamorada, i el barat també. I el que farem serà un escabeig, no? Anem a les àvies, no? Jo el primer escabeig que vaig fer va ser de la meva àvia, que me'l va ensenyar a fer ella, i el faig com el fa ella, perquè és el millor.
A veure, com hi ha magistral de l'àvia de la Carlota.
L'àvia meva què feia? Doncs feia, primer fregia, perquè amb un oli de verge extra, doncs fregia el barat, el barat llanet, dent d'espines, i el fregia. L'escorria bé, deixava que traies tot l'excés d'oli, i llavors amb un oli, aquest oli el reservava i fregia més coses, perquè s'ha d'aprofitar l'oli d'oliva verge extra. El bo que té és això, que ens aguanta molt més la temperatura, i el podem reservar i anar utilitzant. En canvi, un oli que no sigui d'oliva verge extra se'ns cremarà, serà, bueno, molt dolent. No, aquest l'haurem de llançar. Però l'oli d'oliva verge extra no el guardarem i el tindrem per altres fregides que vulguem. I la meva havia agafat un oli net, oli d'oliva verge extra també, i feia amb aigua per fer-lo molt sutil i molt delicat. La meva havia sí que tenia un escabeig molt lleugeret. I feia tres gots d'aigua mineral, dos gots d'oli d'oliva verge extra i un de vinagre. Aquesta és la seva fórmula, que la gent quan menja aquest escabeig diu: ai, quin escabeig més lleuger i més delicat.
Que bo. Escolta'm, herbes aromàtiques i verdures també?
Sí, i tant, posava fonoll, posava pastanaga, posava farigola, romaní, això, també una miqueta d'espècies, una miqueta de pebre, una miqueta de clau, que no falti,
I després la cocció dels brats, i sobretot, sí, allò de deixar-lo reposar a la nevera algun dia, no?
És quan està millor, Vull dir que això també ho podem fer un dia escabeig, i ara per l'estiu, escolta, tens uns barats d'escabeig a la nevera, i quan et vingui gana o vulguis fer una part o alguna amanida, el que vulguis, ja ho tens allà, hi és, i és super saludable, ben bo, ben fresc.
I l'acompanyes amb alguna amanida, aquests brats, o què?
Els acompanyem amb fonoll, aquest fonoll que teníem de l'escabeig el deixarem a l'escabeig perquè deixaran aquest gust anisat que necessita el verat, però agafarem fonoll fresc i el picarem. I l'acompanyarem també amb cogombra, que ara és temporada de cogombra, i també ben fresquet, cogombra ben talladet primet, amb aquest fonoll, i l'acompanyem amb una cremeta de porros. Ara és temporada de porros, i farem una crema, com aquella crema que vam fer o sopeta d'atvella, doncs farem el mateix, aquell brou que tenim vegetal, i uns porros, eh? I amb aquest robot, perquè quedi ben fina, porros ben rossejadets, ben sofregidets, i mullem amb aquest brou vegetal. I es vestirem ben fi, i tindrem aquesta base en el plat de la cremeta, aquest barat talladet, no?, que el voleu tallar petitet perquè acompanyi, i al cap damunt aquesta picadeta ben fina de fonoll i cogombra.
Escolta'm, això és una cuina refrescant, bona, gustosa i també econòmica, eh? Perquè el brat i el porro, escolta'm, una miqueta d'oli d'oliva, quatre herbes i quatre verdures i ja està, ho tenim enllestit.
I tens un plat de festa, adeu, un plat de festa espectacular, eh? S'ha de fer això, feu-ho perquè us agradarà.
Carlota Clavé, moltíssimes gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui, que és dijous i és dia d'arròs, nosaltres aquí a la Fonda, ruta xarcutera per Catalunya. I és que aquest estiu, ja ho veieu, ens agrada voltar. Ens agrada agafar la carretera i la manta, mai més ben dit, i fer, doncs, per una banda, els dolços catalans. I avui, els dijous, cada dijous, tindrem l'artista de la tripa, l'artista de la màquina, l'artista de les fermentacions, l'artista de les curacions, en Josep Dolcet, que ens ve a veure. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Com anem?
Pues mira, aquí a punt d'explicar tot lo que es fa a Catalunya en relació a la xarcuteria.
Crec que ens ho passarem molt bé. Tenim una bona colla de jous per endavant. Has dividit, podríem dir, Catalunya amb 8 o 9 rutes xarcuteres que cada dijous ens en faràs una, no?
Sí, són 9 rutes triades amb criteris amb criteris especials, si n'està premiades, si tenen alguna marca, si pertanyen a alguna... o tenen alguna cosa més especial, no? Vull dir, potser hi haurien de ser totes les de Catalunya, però evidentment no totes, n'hi ha 9.
No, clar, és que si no faríem un llistín telefònic.
I tant.
Com deien, recordes tu?
Ja en tenim més de 100.
Déu-n'hi-do. A veure, va, per on comencem aquesta ruta per Catalunya?
Mira, jo, ja que estem aquí, ens titllaran de centralistes el que vulguis, però jo començaria per l'àrea metropolitana, començaria pel Barcelonès, seguiria pel Baix Llobregat i acabaria al Vallès Oriental avui. Occidental, perdó.
Quina ruta? A veure, va, per on comencem?
Mira, jo començaria per Badalona. A Badalona tenim les xarcuteries Margenat, on el Jordi Margenat ens recomana especialitats com la seva botifarra d'ou, la botifarra catalana, la botifarra de peus de porc, que és una especialitat, i moltes altres especialitats tradicionals, sense oblidar-nos del seu ampli sortit de menjars cuinats.
Clar, és que aquí farem una cosa important. Per una banda, farem un inventari dels embotits tradicionals, però també avui en dia tenim la gran sort que hi ha moltes xarcuteries de casa nostra que fan la seva pròpia versió, adaptació, i fan embotits avantguarda, no?
Sí, nosaltres... O sigui, hi ha... També, en algun cas, ne parlarem. El que hem volgut, sobretot, és preservar aquesta tradició. Hem d'entendre que les xarcuteries avui en dia fan moltes coses. Fan moltes coses i s'han adaptat als gustos del mercat. I fan moltes innovacions. Amb això en podríem fer, jo que sé, vull dir, igual en podríem fer 200 programes diferents, més.
Escolta, Dolcet, jo conec un senyor que... no sé quin any va fer el llibre de les botifarres. Quin any el vas fer?
Això eren a finals dels 90.
Imagina't, sí, al final dels 90 tu ja feies creativitat amb botifarres, no?
Sí, 75, en aquells moments eren 75 receptes de botifarra crua, que se'ns va tinllar una miqueta d'il·luminats amb en Xerra Reina i a mi, que vam ser una miqueta els que ho vam fer. Però jo crec que va ser allò un punt de partida de d'estimular la creativitat i la manera de fer dels xarcuters d'avui en dia.
Doncs això va bé. Comencem per Badalona, per aquesta xarcuteria Margenat que fa botifarra d'ou, botifarra catalana i això. Cap on tirem ara, va?
Anem a la capital. Anem a la capital. La capital
sí,
jo...
també n'hi ha de xarcuteries aquí
també
a Barcelona?
També n'hi ha. Aquí hem seleccionat unes xarcuteries que encara elaboren, encara s'elaboren el seu producte. No les hem seleccionat totes, evidentment, però aquestes, els criteris, hem dit que són xarcuteries premiades. Primer que res, anirem a Fàbregas Xarcuters, al Mercat de la Basseria, el que ara encara són el Passeig de Sant Joan. En Valentí ens porta les seves premiades botifarres d'ou i catalana. En Valentí ha recollit molts premis als concursos, és un habitual, però també té les altres botifarres tradicionals com la blanca, la negra, i ell també ens diu, no us oblideu del meu pernil cuit, que jo encara me la faig. I altres productes del port.
Clar, del carrer Balmes, molt a propet, hi tenim la xarcuteria Hernando, que aquests també són multipremiats.
Sí, vull dir, aquestes els hi falta paret per posar les escarapeles i els diplomes, no? Aquí en Ramon, que és un també és un... que participi als concursos i a més fa bon producte, diu. Ell té botifarres d'ou premiades, botifarres d'ou i catalana. Les botifarres d'ou, per exemple, la tradicional, però també té les de formatges, les de kimchi, etc.
I
a part, doncs, té també les tradicionals, la blanca, la negra,
botifarres
i molts altres.
Això ha de ser divertit, botifarra de kimchi.
És una botifarra molt curiosa, quan es va fer el concurs, el contrast de sabor. Vull dir, el que va llamar l'atenció al jurat va ser aquest contrast de la botifarra de greixosa, greixosa així, amb l'ou i tal, pum, i aquest punt del kimchi de fermentat, d'allò, vull dir, era divertit, no? És com si mengessis un petaceta.
Escolta, si anem cap al mercat del Ninot, què, allà?
Home, aquí tenim la clau, o una de les botigues més representatives dels xarcuteries Escofet Oliver, on els germans on la família Escofet, perquè al davant d'aquí de la botiga encara hi trobem a la Magda, també hi tenen també les botifarres d'ou premiades, tenen tot tipus de carn, encara mantenen també la tradició, és un establiment que amb molts anys de trajectòria mantenen la tradició de les botifarres tradicionals i també ara, en aquests moments, ja tenen un racó de taulell de menjars cuinats molt, molt interessant i formatges, menjars cuinats i formatges.
I del mercat del Ninot ens anem cap al mercat del Clot. Sí. Xarcuteria Bou.
Sí, a veure, tant els Escofets com la xarcuteria del Bou tenen moltes botigues escampades per la ciutat. Posem la botiga una miqueta de referència d'on va sortir tot, per això hem posat el mercat del Clot, on també hi trobem això, no? Aquí els germans Bou ens ofereixen doncs, també botifarres d'ou premiades i també un producte que
no és de Barcelona. Que no és de Barcelona.
Que no és de Barcelona,
el farcit de Carnaval,
El farcit de Carnaval. Aquí això va ser una història que el vam introduir a dins del concurs de botifarra d'ou durant la temporada per donar-lo a conèixer i ells van guanyar el concurs amb aquest farcit de Carnaval.
Va, anem cap a Gavà?
Anem cap a Gavà, anem baixant, sortirem del Barcelonès, ens anirem cap al Baix Llobregat. I a Gavà tenim la carnisseria i xarcuteria de Casa Escala, on el Jaume elabora encara les seves botifarres tradicionals. Penseu que això encara s'està fent, la blanca, la negra... Això serà una cosa repetitiva en tots, perquè penseu que de botifarres blanques i botifarres negres pràcticament n'hi ha tantes com elaboradors n'hi ha.
Clar, i a més és una manera, diguem-ne, que a les zones de ciutat és fàcil fer-les perquè les pots vendre el mateix dia que les has cuit.
Exacte. Aquesta és la gran avantatge. També tenen algunes botifarres d'ou premiades en els concursos de la Fundació, els embotits tradicionals, la blanca, negra, sacallones i altres de delicadeses gourmet que avui en dia complementen la venda.
Cap a Sant Just d'Esbert, què hi trobarem?
A Sant Just tenim la cansaladeria i xarcuteria Fossalba, al mercat municipal, i aquí m'agradaria destacar una cosa, que és el seu pernil cuit.
Oh, que bo, pernil el cuit.
Bé, a part dels tradicionals, perquè encara tenen els, fan els seus productes tradicionals i alguna altra cosa que en parlarem, si volem, però tenen el pernil cuit, perquè aquest pernil cuit neix de... És un pernil cuit, per dir-ho, de sense lactosa, segur. I neix de que quan el fill del Just doncs va néixer i era intolerant a la lactosa, d'ell ell ne feia i va dir, pues, jo ara canvio tota la meva fabricació, i des de ja fa uns quants anys, que, perquè el seu fill ja té la seva edat, doncs llavors va canviar. I té un pernil cuit molt bo. I era destacar això. I també una altra cosa que es destaca amb aquesta parada, que és la seva llegum cuita. Ell, oh, ell encara cou llegum, tot tipus de llegum.
Que bo.
Pel sistema tradicional.
I de Sant Just ens anem cap a Molins de Rei, que allà hi tenim a Cal Manyet.
A Cal Manyet, sí. A Cal Manyet és també una botiga tradicional de Molins de Rei, on la Mireia...
la Mireia... Hi tenim la jefa aquí.
Sí, aquesta és la presidenta del
gremi.
De gremi carn, sí, on, i la seva germana, la Maribel. Totes dues ens ofereixen les seves botifarres de sempre, la crua, la blanca, la negra. També ella destaca, diu, elaborades com abans. I aquí destaquem també quan és la fira de Candelera, perquè ho va dir, diu, no, però només llavors. Llavors fan la botifarra de Coradella, que és un plat típic de la població.
I vam anar-hi aquest any a la fonda. Mm-hmm. Sí, que bo, que bo. Escolta, de Molins de Rei ens anem cap a Terrassa.
Sí, a Terrassa ens anem a la xarcuteria Casanovas 1906, on l'Artur ens ofereix un ampli assortit de botifarres crues. També amb molts sabors, el que dèiem abans, no? Ah. És un bon hereu d'aquest llibre, i també la seva botifarra tarragada, que respon a un plat típic, també de la zona, creat amb l'Artur i el...
Artur Martínez.
Amb l'Artur Martínez i l'Artur Casanovas.
Que de fet, és molt curiós, perquè jo crec que la tarragada i la coradella són com cosines germanes, perquè totes es fan a partir de menuts, es fan en ciutats,
Sí, és l'aprofitament típic, sí. Mm.
Escolta, de Terrassa ens anem cap a Sabadell.
Sí, a Sabadell tenim per un cantó, la xarcuteria Molina d'Antelinos, que té diferents botigues, a Sabadell, a Barberà, a Badia, etc. I en Xavi es comenta que avui la seva especialitat està en els productes frescos i adobats. Aquesta és un del gran fort també de les xarcuteries d'avui en dia, amb els enfilalls, les botifarres fresques i especialment la botifarra de porc ibèric. També amb les seves, em diu, les seves manetes de porc cuites.
Això ha de ser una delícia. I de Sabadell acabem la ruta fins a Setmanat.
Sí.
Home, els de Cal Vivet, allà.
Setmanat és Can Vivet, la cancel·leria xarcuteria Vivet, on els germans Miguet... A part de tindre premis, perquè tenen premis amb les botifarres, amb els concursos de la Fundació, amb les botifarres d'ou, etc., tenen un gran assortit de 9 botifarres d'ou, de sabors, formatges, bolets, calçots, de fuets amb farigola, amb rocafort, botifarres crues, de tot el que us pugueu imaginar, bulls tradicionals, sabors, menjars cuinat, i foten unes paelles d'arrossos impressionants.
Hem començat aquesta ruta xarcutera per Catalunya a Badalona. Avui l'hem acabat a Setmanat. Ens ha encantat aquesta ruta. Torna dijous que ve, que mira, farem un arrosset i farem una altra ruta, tu.
Amb molt de gust.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui toca cap al Lluçanès. Oriol, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, esteu molt tranquils aquí, eh?
Sí, bueno, ara ja hem acabat les feines grosses de l'any i ara ja ens hem de començar a preparar per encarar la nova campanya.
Suposo que vinguin cap aquí. Veig que potser el cap de setmana esteu una mica més distrets, perquè veig que trencant cap a casa vostra hi ha un camp de tiro.
Sí, bueno, aquí entre setmana també, el cap de setmana, entre setmana tot... Cada dia en tiros, pràcticament, però bueno, és un camp bastant important a nivell europeu que té molt d'èxit.
No sé si això us va bé perquè, per exemple, els senglars se'n vagin més cap aquí si van sentint aquests trets.
Bueno, aquí al cas dels senglars portem unes èpoques doncs, que no n'hi ha gaires o no se'n veuen gaires. Tenim més problemes amb el que demà el cabirol pel risc sanitari que això comporta. Però, bueno, tenim sort que els caçadors, doncs, són bons i tenim bon rotllo, som amics i això ajuda molt.
Oriol, quants anys tens tu?
Jo, 30 anys.
30, i aquí l'avi, que en té més de 90, encara el veig aquí, que no és que et controli, sinó que va escoltant el que dius.
Hòstia, i el que ajuda, o ajuda molt, perquè a vegades on no soc jo i arriba ell, en el sentit de que, hòstia, allà tens un fil de les vaques, està trencat, o has vist aquella vaca que està a punt de parir, o allà aquell camp no sé què, vull dir, hòstia, la feina que ens ajuda, bueno, que fa que no haguem de fer nosaltres, també és molt important, encara que no el sembli.
Veig aquí a la porta d'aquesta casa tan gran i diu 1.600, però em sembla que la història va molt més enllà, no?, de Masterra i Cabra.
Sí, bueno, aquí en principi hi ha documents eclesiàstics que parlen ja de Masterra i Cabra a finals del segle XIII, que hi havia un fogatge, que en aquella època doncs era quan comptabilitzaven les cases, i que hi havia també unes ànimes, que era la gent que vivia doncs, aquí a la masia, per tant, dins... Com a mínim, doncs, des de finals del segle XIII que hi ha la nostra família doncs, que està habitant aquí.
Ara aquí en aquests camps, a part de les vaques i dels porcs que hem vist per allà a l'entrada, hi teniu tot aquest confiu que ara en parlarem de cereals antics, de cigrons, de tomates, però a mi un ocellet m'ha dit que aquesta part de la muntanya que ara hi ha pins, aquí a molts i molts anys hi havia vinya.
Això diuen, no?, de tenir la finca, doncs, és una terra i cabra, que és terra de cabres, és una finca amb un relleu bastant important. És molt penjada, per dir-ho d'una manera. Llavors, el que ens trobem és que quasi bé tot el que és la zona forestal està amb terrasses, amb marges de pedra, fins i tot. Llavors, clar, això antigament aquí, doncs sí, hi havia hagut vinya, doncs, i suposo que... Quan el fiuloxera, doncs, se'n van a tot a Norris, no? I també tenim la dita, doncs, aquí al poble, que diu que a Oristà s'acaba la vinya i comença el pa. Que vol dir, també és un altre, no sé el nom, insígnia, no?, per una manera, doncs, que aquí també hi havia hagut vinya.
Hi havia hagut vinya, ara hi ha pa, de fet hi ha cereals, no només, diguem-ne, per fer pa, sinó també per fer cervesa, no? Aquí al Lluçanès, doncs hi ha una cultura que ha començat, doncs, fa una colla d'anys també, per fer ordi cerveser.
Sí, sí, de fet, aquest any serà el segon any, doncs, que hem produït ordi Pàmola, que és un ordi també que és antic, que hi ha una empresa d'aquí de Dolors, Quius, que fa cerveses, doncs, artesanes, doncs que aquest any l'ha començat a utilitzar doncs, per olorar la seva cervesa. A més que també hi fica el blat corment també com a, per donar-li una mica d'essència, diguem-ne.
Aquí a la fonda parlem de modernitat, però també ens agrada mirar enrere. I tu, de fet, ho fas molt, això, no? Què representa per tu recuperar varietats antigues?
Home, recuperar, doncs, patrimoni, primer de tot, no? També recuperar una manera, doncs, de com ens alimentàvem abans, no? També cada cop la gent té més intoleràncies, el gluten sobretot, tenim coses, al·lèrgies, coses més estranyes, no? Llavors poder també intentar recuperar doncs, com ens alimentàvem abans pot ser una manera de ser més resilients doncs, a aquestes intoleràncies.
Però on vol començar? Pels cereals, pel cigró o per la tomata?
Bueno, aquí es va començar el 2007 pel cigró d'Oristà, no? El cigró d'Oristà era moltes cartes, o és a moltes cartes, doncs, de restaurants i sobre alguns restaurants de renom, i aquí al municipi no sortia un quilo de cigrons. Llavors, hòstia, que tingui aquest renom i que no sorti ni un quilo, doncs això no pot ser, no? Llavors, el que vam fer és doncs, anar amb els jubilats del poble que sabíem que en feien una mica per al consum propi, llavors amb un hi vam comprar mig quilo, un altre un quilo, i això hi vam fer un camp, no? Llavors ens vam adonar doncs, perquè es havia deixat de produir, no? Perquè és una varietat que és molt sensible, li costa molt que produir, diguem-ne, depèn de l'any, doncs, no és com un cereal que el sembres i que si no culls 1.000 quilos en colliràs 500, pots sembrar, plantar cigrons i no collir-ne ni un, ja sigui per massa humitat o per poca, perquè plou massa o perquè plou poc, perquè fa uns quants dies de boira i agafa la mugura i queden esfumats. És un cultiu força complicat, llavors, de fet, ara portem 3 anys que no podem comercialitzar-los, doncs, primer per la sequera, l'any passat per massa aigua, Llavors, bueno, és un cultiu molt exigent i que mai saps què en sortirà.
A mi m'ha dit que el cigró d'Oristà necessita aigua tres vegades, no?
Sí.
Una quan es planta, l'altra quan floreix i l'altra quan es bull. Prou, no?
Correcte, sí. És una dita que també el meu pare sempre ho diu i que jo crec que és bastant certa, no? És un cultiu de secà. De fet, sempre el plantem amb les terres com més dolentes que tenim aquí a la finca. Llavors, a més, de ser un cultiu poc exigent, també fa que et millora la terra perquè al ser una fixa nitrogen a la terra, llavors és un cultiu bastant bo per fer rotació de cultius en aquest cas.
Clar, suposo que us va veritat vosaltres que feu molt de farratge, no? I guita, aquí ara hi poso farratge, ara hi poso la llegum, ara hi poso el cereal, i anar fent perquè aquestes vaques també mengen, eh?
Sí, clar, l'explotació la tenim pràcticament el 90% fent farratges, llavors la resta doncs fent aquestes coses. Bueno, farratges també n'hi ha, per millorar la terra, també fent vesses i coses així, doncs, per fer millorar la terra, però vull dir que per fer cereal, pensem el forment, sempre intentem fer-lo darrere una lleguminosa, perquè és normalment anys que, si un any no ho fem darrere una lleguminosa, és menys productiu. Per tant, les lleguminoses són molt importants doncs, per millorar la terra i poder tenir més bones produccions.
Oriol, quin és el cicle d'aquests cigrons que ara els veiem aquí plantat, però això què? Quan es planta?
Bueno, normalment nosaltres sempre el plantem per Setmana Santa, perquè és no som molt llunàtics, però si podem fer les coses quan la lluna ho hi toca, no? Doncs per Setmana Santa sempre és la lluna adequada doncs, per plantar els cigrons. I llavors els collirem ara a finals d'agost, doncs és quan els collirem. Vull dir, una de les característiques d'aquest cigró també és que floreix. Floreix en diverses etapes. Llavors, en funció de l'any, floreix dos, tres o quatre cops. I clar, també això, el problema que té és que a l'hora de secar-se la planta per poder-la recol·lectar, doncs també s'asseca en diverses etapes. Doncs el que hem de fer és arrencar-los a mà per no tirar cap químic perquè es mati la planta de cop, diguem, els arrenquem a mà, els fiquem de cap per avall amb arreu cap amunt, que en diem un joia, i llavors un cop tenim tot el camp arrencat, doncs passem amb la cosetxadora i els batem. El fet de batre'ls, doncs, a separar el gra de la palla.
El gra de la palla, acabar que acabin de secar-se bé i cap a la bossa, i a vendre, jo no sé si, clar, un cultiu tan residual com el que teniu, suposo que a dia tu teniu tot venut, no?
Sí, de fet, sí que poder quasi bé m'atreveria que tinguis llista d'espera, no segons quins moments. Ara que fa 3 anys que no en venem, hi ha gent que els està esperant en cantaletes. És un producte molt valorat. Jo crec que podria fer tota la finca i, si més bé, els vendria tots. Vull dir, el problema és, en aquest cas, és la producció, no? No com altres. Normalment, els pagesos tenim el problema és al revés, no? Produir en sabem bastant i normalment ho fem bé. I el problema és poder comercialitzar el producte que fem, en aquest cas, al revés. Produir, doncs, costa molt. I la comercialització és que es venen sol. Vull dir, en aquest cas no. És bueno, ens falta una pota i, per desgràcia, doncs és la productiva, diguem-ne.
De fet, aquí, com dèiem ara, t'he vist quan arribàvem cap aquí que teniu la ruta del pa, gairebé podríem dir, perquè, clar, una altra d'aquestes coses també són aquests cereals antics, no?, que ho capitaneix una mica això del blat forment, no? Què és el blat forment?
Bueno, el blat forment és un blat que es havia conreat aquí, o es va deixar de conrear als anys 60 per dos motius. Un és per la revolució verda, doncs, que va fer que hi haguessin varietats més bones, que produïen més i que eren, clar, econòmicament eren molt més viables doncs, per al pagès. I llavors també un altre motiu va ser el que va ser la màquina Imperio, no? Les primeres màquines de segar i batre d'aquella època eren màquines petites, que no eren prou potents per engolir aquest cereal, ja que quan ha espigat pot arribar a fer 2 metres d'alçada. Llavors, aquesta gran quantitat de palla era inviable doncs, poder-la recol·lectar amb aquelles màquines d'aquell temps, no? A part de ser un cereal que és molt menys productiu i per tant, doncs, per això es va deixar de cultivar, no? Llavors, el problema o l'avantatge que té aquest cultiu, com que és un cultiu, o el forment és un blat que no s'ha millorat, llavors aquest blat és, té menys quantitat de gluten, no? És, diguem, que és un pa molt més sa, és un pa molt més sa, un blat molt més sa, un blat molt més digestible, no? Per nosaltres, llavors, quan en fem farina, doncs és un pa també que normalment els forners aquí venem a farina, doncs ho fan amb pa de massa mare, amb fermentacions llargues, que, clar, si fem una fermentació llarga, això vol dir que el nostre sistema digestiu també ha de fer menys feina, no?, per digerir aquest blat, aquest pa. Per tant, és un blat molt més saludable per al consum humà.
Oh, suposo que el fet de ser una planta tan alta, si en algun moment doncs, hi ha algun allò mal temps o fa molt de vent o la pluja, no sé si és d'aquests cultius, com per exemple passa amb el fejol, que si plou molt, doncs llavors ja no cau a terra i ja no es torna a aixecar.
Clar, aquí tenim problemes amb el jagut. Per evitar-ho, per dir-ho manera, també mai adobem els camps, sempre fem a darrere una lleguminosa que ja té un adobat important. Llavors el sembrem a la meitat de dosis d'un blat convencional, o sigui, un blat normal el podem arribar a sembrar 220 quilos hectàrea. Nosaltres, com a màxim, sembrem 120 quilos per hectàrea, o sigui, pràcticament la meitat. Això el que fa és que sigui un blat que sigui menys dens, per tant, d'aquesta manera evitem que s'aixegui, perquè quan fa una ventada, o sigui, una planta tan alta, té molta tendència a jaure's, a fer una avalanxa, per dir-ho manera, entre cometes, i llavors es tomba. Llavors el que fa és que produeixi menys i sigui molt més dificultós el que és la recol·lecta del cereal.
Hi ha altres cereals que també cultiveu, a part del blat forment?
Sí, bueno, fem el blat xeixa, que també és un blat antic que no està valorat, o un que encara o anem fent doncs, per mantenir la llavor i per a vegades també n'hem fet farina. I llavors ara d'això, com deia abans, doncs, fa dos anys fem el ordi pàmola, doncs, que també és un ordi que es feia antigament i que el mastegem per fer cervesa, bueno, el mateix a l'empresa aquí, Gusto Ost.
Clar, si per una banda tenim ordi també per maltejar, per fer cervesa, i també no gaire lluny d'aquí, doncs si cultiva llúpol, gairebé podríem dir que tenim una cervesa 100% quilòmetre zero que lluny se n'és, no?
Correcte, sí, de fet això està, no sé com està ara mateix, però poder sortir a estar al caure, doncs que sí, una cervesa pràcticament no 100% de quilòmetre zero, vull dir que això és, hòstia, és a mi em fa molt il·lusió, la veritat, perquè és una cosa que diu, hòstia, és una cosa de casa que diu, algú de fort a la pagora i en fa un producte, doncs, excel·lent, doncs és collonut.
Clar, i aquí hi ha una cosa important amb el blat, és que no només serveix per fer farina, sinó també aquest blat es pot, diguem-ne, tractar com un arròs i llavors el podríem coure. No sé si cada vegada, diguem-ne, amb tota aquesta història de la cuina més saludable que molta gent busca, també cerca aquest tipus de cereals, diguem-ne així, allò blanquejats per coure.
Clar, en diem el procés de l'escairat, que això és una tradicional més del Berguedà, no? Per exemple, amb el blat de moro. No? Llavors, nosaltres el que fem és el mateix. L'escairat consisteix en treure la primera pell d'aquest blat. Llavors, això ho podem tractar com un llegum. Vull dir, s'ha de estovar el dia abans o bulls, 35 minuts, i tens com un arròs. Avantatge que és, podríem dir que és integral, entre cometes, i que la meva mare sempre diu, un cop pares el foc, allò es queda dalt com és, no s'enganxa, no fa res. Vull dir, llavors també és molt més pràctic en el sentit de que pots coure, no sé, un quilo sencer, llavors el que et sobra ho pots agafar, ho congeles, tal qual, i quan un dia que vas amb presses, doncs, pam, t'escongela allò, que és una mica de sofregit, fots el blat congelat allà a la paella, ja tens un plat excel·lent, no?
Home, i sobretot que hi hagi una mica de cansalada allà amb el blat, no?
Sí, clar, bueno, com més adobat sigui millor, no? Però vull dir que tan sols amb un sofregit de ceba i tomàquet, hòstia, ja és boníssim, no? Si afegim la cansalada, llavors, evidentment, encara més.
Ara que deies ceba i tomàquet, clar, una de les coses que també cultiveu és aquesta tomata verda, no el tomàquet verd. D'on te l'heu tret, aquesta varietat?
Hòstia, això és un cas que és ben curiós, perquè un meu tiet un dia en un suplement de la Vanguardia, si no recordo malament, sortien com un reportatge de diversos tomàquets, no? I entre ells hi havia el tomàquet verd turista i ens va passar una foto i diu, oi, t'he trobat, i hòstia, aquí al poble mai almenys nosaltres mai havíem sentit mai a parlar d'aquesta varietat, no? Una cosa que ja teníem dins la societat del municipi, doncs ja estava oblidada, no? I llavors, doncs, anar buscant, vam trobar unes quantes llavors a Manresa, al banc de llavors de Manresa, si no recordo malament. I, bueno, a partir de llavors, doncs, vam començar-ne a sembrar, a cultivar-ne, i, bueno, és un tomàquet que és verd per dins i per fora. I la llegenda diu que els sorts de vora el poble del municipi, doncs, picaven un rengle d'aquestes tomàquets de verdurista, perquè sempre eren verdes, i, clar, la gent, quan passava per vora el camí, veien que eren verdes, no les agafava. En canvi, si hi havia una renglera de tomàquets vermells, era molt fàcil allargar la mà i ficar-te el tomàquet a la butxaca.
Les històries i les peripècies que havien de fer la gent de pagès perquè no els hi fotessin la collita, no?
Sí, sí, és una cosa que, bueno, diuen, és un tomàquet que és verd, totalment verd, i és molt curiós perquè és per mi és un dels millors tomàquets. És un tomàquet molt saborós, un tomàquet molt dolç. Sí que potser la pell és una mica gruixuda, a vegades la pelem, però vull dir, és un tomàquet fantàstic.
Oriol, tu ets molt jove, tens la sort també d'estar en una casa on hi ha tota aquesta història i on hi tens aquest, podríem dir, aquests vincles generacionals, no?, amb els teus pares, el teu avi, la teva àvia. Amb quin cicle vital estàs ara tu de pagesia per anar tirant endavant i, sobretot, perquè tot allò que ha fet, la feina que han fet el teu pare, la teva mare, el teu avi, la teva àvia, aquí, diguem, no caigui en l'oblit.
Bueno, el meu objectiu seria poder almenys mantenir, no?, mantenir el negoci, mantenir el model que tenim, no?, i sobretot intentar comentar, doncs, aquests productes que són més amb aquest segell propi del municipi o de la comarca, no?, penso que són productes, doncs, que cada cop són més valorats, cada cop la gent els agrada més consumir-ne, no? Per tant, és un dels pilars que hem d'apostar en els propers anys, no? I també, clar, el tema de la ramaderia, sobretot amb les vaques, que tenim una finca molt forestal, per tant, intentem fer una millor gestió forestal per prevenir incendis i per fer una millora, doncs, a més d'una activitat econòmica, doncs, una millora, doncs, per la societat en general. Doncs penso que és una mica el que fem sempre els pagesos, no? Per un cantó alimentem i per l'altre cantó també cuidem o tenim el territori endreçat.
El territori endreçat, el territori ordenat i, sobretot, ara que estem a l'estiu i que s'ha de vigilar tant amb tot el tema dels incendis, les vaques fan una bona feina també de netejar el sotabosc. Aquí veiem on tenen les vaques, doncs els arbres estan impecables i a terra no hi ha, podríem dir, gairebé ni un bri d'herba. Fan una bona feina que moltes vegades no es veu poc recompensada, no? Quan és a l'hora de vendre, a vegades que no et valorim la feina que fas per pagar un quilo, diguem-ne, de cigró o un quilo de tomates o un quilo de bistec de vedella?
Bueno, costa trobar a vegades això que comentava al principi, no? Els canals de comercialització, a vegades, pues, el que ens costa més a la pagesia, ens costa vendre, no? Nosaltres mateixos vendre'ns, no? Vendre el producte, vendre les maneres de fer les coses, no? El que sí que... Per un cantó sí que tenim una part que no interessa en absolut, doncs, d'on ve el producte, de quin valor hi ha darrere, de quines maneres hi ha de fer darrere, però sí que potser cada vegada hi ha més gent interessada o que valora, no?, tots aquests aspectes, i que quan aquí a casa que fem visites o venen, doncs t'ho agraeixen i veus que els realment els interessa i els importa, no?, doncs, la manera que produïm les coses. I això... Bueno, potser és un mercat que és més limitat, però és un mercat que hi és, i aquest mercat, doncs, hem de ser-hi, hem d'entrar-hi, hem de consolidar-nos i hem de vendre, doncs, tot el que puguem.
Jo la primera que vaig sentir a parlar del cirodurista va ser precisament, mira, en un restaurant que es diu la Rectoria d'Urís, que el portava el gran amic Pep Palau, i de fet a la taula del costat hi havia el gran Pere Tàpies, i tots dos menjàvem el cigró d'Urista en gambes. Sempre vaig pensar, no? Dic, el cigró d'Urista, no? Un que ve de la Garrotxa, allà amb els fesols de Santa Pau, i aquí al costat, no?, de l'altra banda dels túnels, i tenim aquesta gent de Lluçanès que fan cigró, i en canvi hi ha poca gent que en fa, no? Què creus que hem perdut com a societat quan deixem de cultivar aquests productes que tenen tanta història a tants llocs?
Bueno, és que simplement la gent no vol complicacions, vol facilitats, vol la vida fàcil, no? Al final jo penso que tothom vol, no? Una mica la vida més fàcil en qualsevol aspecte. Llavors, el fet de fer cicloturista, per exemple, és completar-te la vida, perquè és un producte doncs, que és complicat, és un producte doncs, que costa produir, no? I que llavors, clar, és com que és un producte que costa tant, tu no pots vendre els canals de comercialització normals i corrents. Clar, jo venc un cigró que ha de ser per alimentació amb un distribuïdor perquè els venguin botigues, doncs allò té un preu. Clar, si jo no hi dono aquest valor afegit, si jo no intento comercialitzar-me jo mateix i explicar el projecte i donar valor doncs, tot això que tinc al darrere, no em surt a compte produir aquest cigró. Llavors, això per exemple, el cereal passa molt, és molt més fàcil agafar, segar, carregar el remolc, que el porto en un centre de pinços o de, encara que faguin per panificar, porto allà, peso, sabré que al cap d'un mes si vull puc comprar aquell blat i em reto les mans. En canvi, l'altra manera t'has d'espavilar doncs, a transformar o empaquetar, a portar-lo a vendre aquí, portar-lo a vendre allà. Llavors, per fer la vida fàcil d'alguns, ens hem de complicar la vida nosaltres, per dir-ho d'una manera. I això, clar, és el que fa que també que tingui aquests... els preus siguin diferents.
De fet, és fàcil d'entendre i moltes vegades difícil que la gent no ho comprengui, no? Jo crec que ningú que escolti avui aquesta tertúlia que estem fent tu i jo pot entendre que si al final de mes una persona doncs, ha treballat, li diguin, no, mira, saps què? Aquest mes doncs, no cobrarà res perquè el que has treballat i el que has generat doncs, no hi ha cap valor, no?
Exacte, sí. Vull ser una bona comparació. I això, vull dir que, bueno, a poc, amb ganes de continuar i que la gent, doncs, poder divulgar, poder explicar, doncs, sempre és bonic i sempre ajuda, doncs, que hi hagi algú que vegi, hòstia, aquesta gent té raó, aquesta gent, doncs, poder ser que va per bon camí i que potser demà intentaran, doncs, ja sigui el cigró, o sigui el fejol, o sigui qui sigui, doncs, comprar un producte doncs, de proximitat i que tingui aquests valors a darrere.
Veient el teu avi aquí amb 92 anys que està jugant amb la bossa i veient i entenguent tota aquella feina que ha fet i que encara està fent perquè jo no l'he vist parar de deixar de remenar, tu què li diries d'aquest home amb tota aquesta feina que esteu fent aquí a Mastera Cabres?
Home, que gràcies, no? Perquè... gràcies a ell som aquí, ho suposo. Per tant, jo també he après molt d'ells. Sempre tinc els primers records amb ell al mig de les vaques imitant-ho, perquè sempre va amb la gorra i el barret i el bastó. I jo també anava amb la gorra i un bastonet petit al mig de les vaques i que anava amb la iaia a buscar-lo, a portar-lo a berenar, perquè llavors encara tenia cada dia pasturar les vaques. I que, bueno, que això és, en part... gràcies a ell també és com sóc jo, no? Però d'una manera que és el referent doncs, que has anat veient a la vida, doncs, entre d'altres, ell segur que és un dels principals, per tant, gràcies i que endavant, que intentarem cuidar això també com ha fet ell.
Escolta, ara posarem un compromís perquè veig que hi ha la teva mare per aquí, la teva àvia. No sé qui cuina més bé, si l'avi, l'àvia, la mare, el pare, tu...
Depèn. Aquí a casa, mira, això fa poc en parlàvem. Depèn quins plats doncs, els fan més bons la iaia i depèn quins plats...
A veure, quin?
No sé, per exemple, aquí a casa és una mica al revés. Sempre diuen que els macarrons són els de la iaia són els millors. En aquell cas, seria al revés. Els macarrons poden fer més bons ara. Però hi ha la iaia que fa uns fideus a la cassola excepcionals, unes patates en sucre excepcionals... l'escuderi carn d'olla és per, bueno, jo vull dir que n'haig d'aprendre i vull fer litros i litros d'escuderi carn d'olla perquè és una escudera boníssima, vull dir que...
Home, un escuderi carn d'olla amb cigrons oristà ha de ser màgica, eh?
Sí, sí, bueno, jo li dic que per Nadal vull fer la bota del perol de matar el porc, que és un perol que hi caben 40 o 50 litros d'aigua, vull dir que... Hosti, això és ara... Ho hem de fer aquest any perquè cada any m'hi dic i mai tenim temps de fer-ho.
A veure, ja anem a veure aquesta dona. Com es diu la iaia d'Oriol?
La iaia es diu Otília Escalé.
Otília, escolta'm, li haurem d'ensenyar a fer escollir carn d'olla aquest home, no?
Sí, sempre em diu que li tinc d'ensenyar, però no ve.
No ve?
No ve, té altres feines.
A més, ho vol fer molt exagerat. Què en farem de 40 o 50 litres de caldo?
Home, aquí, si ens avisa els de la fonda, som una bona colla, eh?
Ah, val. No, si a mi m'agrada molt cuinar. Ahir sempre em fa la punyeta quan li dic Oriol, que m'han sortit els fideus malament, iaia.
Segur que us ha dit
sí.
Això.
I tant.
Escolta, i aquestes patates en suc, que feu com les feu?
Ai, mira, per començar, les patates en suc queden molt bones si tens algun... Si el diumenge hem fet vedella d'aus o coses així, si tens algun suquet de vedella i així, acaben de fer-les més bones. I si quan les tens fetes i fas una picada d'all i julivert, les acaben d'acabar de fer més bones.
Otília, escolta, veure aquest home que segueix el camí que vau emprendre amb el vostre marit, això posa la pell de gallina, no?
Sí, bueno, és maco, és molt maco. Tot té les seves coses, però és molt maco. Sí, clar que sí. Es veu molt valorat tot, sí.
Oriol, suposo que tu, amb lo jove que ets, tens molts companys i companyes que segurament també són d'altres cases de pagès de per aquí al voltant, tot i que no n'hi ha gaires aquí al voltant. Esteu molt tranquils, Oriol.
Sí, aquí al municipi cada dia són menys, però antigament aquí a la carretera que acaba Oristà hi havia 7 o 8 cases de pagès i ara podem dir que som els únics. Per tant, això van de cuidis.
Oriol, hi veus a futur amb aquest model de pagesia que teniu aquí al Mas Terra Cabres? Una mica de vedella, una mica de porc, una mica de tomata, cereals...
Ha de ser el futur, perquè això és el que ens farà més resilients, no? Apostar per un sector, per un model únicament i exclusiu, doncs té riscos. Doncs, té riscos que, doncs, que si un dia allò va malament no tens res més que et pugui sostenir. En canvi, d'aquesta manera, doncs, el tenir diverses activitats fa que un dia anirem coixos d'una cosa, demà passat anirem coixos d'una altra, i tot ajuda, doncs, a seguir endavant.
Anem a triar cigrons?
Anem-hi, va.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la cuina popular és el gran llibre no escrit del país. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All comes away, all comes away, surrender, surrender. Good times, oh. Good times, oh. Good times, oh.